Us deia que començàvem la sessió ara, repreníem la sessió ara amb la presentació de l'experiència del Museu Cardedeu. I el Museu d'Arxiu Tomàs Balvei ens presentaran la Teresa Blanc i l'Anna Guimet una experiència d'una exposició co-creada per joves que es diu Si tu no decideixes, decidiran per tu, salut sexual i reproductiva. La Teresa Blanc és la directora del Museu Arxiu Tomàs Balvei i l'Anna Guimet és infermera del Centre d'Atenció Primària de Can Borràs de Cardedeu. Quan vulgueu.
Tenim un problema. I ara... Hola, bona tarda. No sé si ens sentiu perquè tenim problemes de connexió.
Sí, Teresa, et sentim.
Doncs bé, gràcies. Primer de tot, també voldria donar les gràcies per haver-nos convidat en aquesta jornada de públics, molt especialment pel tema de museus rellevants a la comunitat, perquè des d'aquí, del Museu de Cardedeu, doncs, és una de les línies de treball que ens hem sumat i que pensem doncs, que és la que hem de tirar endavant els projectes. Per situar-nos, bueno, també, com deia el Carles de Manlleu, saludos a tots els que ens estan seguint en aquestes jornades i que, bueno, segurament és més fàcil poder comunicar-nos amb la mateixa llengua, però segur que amb la traducció ens vamos a entender molt bé. Bé, a veure, jo, primer de tot, sé que gairebé tots vosaltres coneixeu el Museu de Cardedeu o sabeu on està Cardedeu, però per situar-nos entre els que no ens el coneguin o no ens situïn, Cardedeu és una població actualment d'uns... no arriba a 20.000 habitants, 18.000, passa dels 18.000. Està molt a prop de Barcelona, està a uns 30 quilòmetres, molt ben connectat, i ha estat una població que històricament s'havia dedicat a l'agricultura, especialment, i a la ramaderia, però també des d'allà fa molts anys ha estat una zona d'estiueig. Això ha fet que Cardedeu és una població que té, per un cantó, unes tradicions populars molt importants, però per l'altre ha estat molt influïda per a la cultura de l'alta burgesia barcelonina, que ha deixat a nivell cultural un pòsit important. No? Això ho dic bàsicament perquè a nivell de població hi ha moltíssimes entitats, i ara segurament que tots els pobles o totes les ciutats n'hi ha moltes, però a Cardedeu el que jo podria dir, o em sembla que caldria remarcar, és que totes aquestes persones o entitats estan molt actives. I, a més, sempre han estat un motor de dinamització cultural en el territori de Cardedeu. En aquest sentit, el museu és un museu de fa molts anys, en el nostre cas és un museu de finals del XIX que és fruit d'un noucentista, per tant, tenim com a museu una diversitat de col·leccions molt gran, per tant, he volgut fer aquesta prèvia de on està Cardedeu i una mica quin tipus de població o d'activitat cultural ha tingut arrel de les persones i entitats que viuen en aquest territori, perquè entenguem també d'on procedeixen totes aquestes col·leccions que tenim en el museu. A més, aquest noucentista era l'últim descendent d'una llarga nissaga de farmacèutics, es diu Tomàs Balvei, i ell va ser una persona, diguéssim, que va tenir una gran dedicació al col·leccionisme, però al final el que va fer va ser una mica un pacte amb l'Ajuntament de Cardedeu a principis del segle XX, pel qual donava totes les seves col·leccions en aquest ajuntament a canvi d'un vitalici. Això per què ho dic? Perquè això comporta que durant el seu primer recorregut aquest museu va estar dirigit pel propi fundador, pel propi col·leccionista. I, com a tal, tot i que ell procedia d'una nissaga de farmacèutics, el que menys li interessava era la farmàcia. Per contra, per nosaltres, l'element més significatiu d'aquest museu és la farmàcia, que gràcies a quan el fundador va morir, les seves nebodes varen adjuntar en aquesta donació a l'Ajuntament la farmàcia. Per tant, bueno, vista aquesta petita prèvia, us la volia fer perquè entenguem que el Museu de Cardedeu, tot el que seria la seva programació i l'objectiu principal a partir del qual treballa, és sota el lema del benestar i la salut. Per què? Perquè disposem d'una farmàcia doncs, molt antiga, com a, en aquest cas, diguéssim, la farmàcia seria, per entendre'ns, l'element més significatiu, però també cal incloure que aquest museu està ubicat actualment des de mitjans dels anys, a finals dels anys 70, principis de la dècada dels 80, es va instal·lar en un edifici que és una casa d'estiuets de la família d'Aurella, que com sabreu, els d'Aurella són els de la Coca-Cola, per tant, Cardedeu també aquí vull incidir, en que tenen un grup, o més que tot una colònia, aquí se'n diuen colònia d'estiuejants, del que seria l'alta burgesia barcelonina. I això ha fet de que es puguin mantenir molts edificis d'aquesta època, de l'època modernista, noucentista, més o menys, es puguin mantenir en molt bon estat. I, a més, que alguns d'ells hagin pogut fer doncs, una donació, com és el cas de la família d'Aurella, que va regalar aquest edifici a l'Ajuntament amb 1 milió de pessetes en aquell moment perquè el destinés a reubicar-hi el que fos un centre cultural. En aquell moment es va decidir posar-hi la biblioteca i el museu i, finalment, com que la biblioteca necessitava molt més espais, es va convertir, diguéssim, només en museu. Això, però, estem parlant de principis ja del segle, bueno, sí, del segle XXI, a partir dels anys... No, va ser concretament el 2021, que va començar, diguéssim, a partir de les obres... Perdó, a partir de les obres que es van fer el 2001 i no el 2021. El 2001 es van fer les obres i es va reobrir amb el que seria l'actual tant infraestructura a nivell arquitectònic com a nivell de projecte. Us agrairia si em podeu posar el PowerPoint, que no he pogut jo posar-lo. En principi, el museu, a partir del 2001, bueno, primer de tot diria que quan es va tancar els anys 90, l'Ajuntament va tancar-lo per poder-lo adequar a la normativa que havia aparegut amb la llei de museus, concretament del 90, per poder continuar sent un museu registrat. Això no només va comportar un seguit d'obres, sobretot en temes d'accessibilitat, sinó que també va comportar el trencament amb un model de gestió del museu que havia existit fins aquell moment. Concretament, hi havia un patronat, una junta, que va haver de dimitir. Aquest procés va ser una mica traumàtic, com jo crec, a totes les poblacions que va passar en aquell moment. I tota aquesta gent, que eren gent voluntària i que eren doncs, grans coneixedors de les pròpies col·leccions i de la pròpia història de la població i del propi territori, es van sentir no ben tractats o potser per la millor manera que es vol fer no va ser possible aconseguir una bona harmonia i es va constituir un nou model de gestió del museu a partir d'un nou patronat i convertint-lo en un ens de gestió autònoma. Això va ser un procés difícil perquè va allunyar a molta gent de Cardedeu que havien estat treballant per la conservació d'aquest patrimoni i que no van entendre massa aquesta professionalització que feia necessària, per altra banda, si es volia continuar, diguéssim, treballant dintre de la línia de museus registrats. Això ho comento perquè crec que en aquest moment allò que en moltes poblacions no va acabar de funcionar, i Cardedeu podria ser un exemple, en aquest moment hem de recuperar el no caure en el mateix error, no? D'intentar que tota aquella gent que participa, que col·labora, que té una informació molt rica i que pot ajudar molt directament al museu, no podem obviar que són molt importants. I no només obviar, sinó que no sé com i de quina és la millor manera poder transmetre la necessitat de treballar conjuntament i d'enriquir amb les seves aportacions. En aquest sentit, al Museu de Cardedeu tenim molts voluntaris, i quan dic voluntaris vull dir persones que sense ells no podríem tirar endavant la majoria dels projectes, però que a més es comprometen a venir de forma, diguéssim, constant i de forma, diguéssim, com a jornada laboral, per entendre'ns, perquè un ve el dimecres doncs, tot el matí, l'altre ve els dijous totes les tardes. I és un compromís que, si ja us dic, que sense ells, molts dels projectes que ara explicarem, els que ens heu demanat de la línia de salut, no serien possibles. I per altra cantó, també, la facilitat que aquests voluntaris ens han ajudat moltíssim a arribar una mica a la població en general, no? Per què dic això? Perquè en aquest moment ja tenim més de 145 amics del museu que jo diria són com uns altaveus, que ens ajuden a aconseguir arribar a que la gent conegui el museu i que puguem començar, diguéssim, a implicar-nos més en projectes nous. Dit això, que és una mica un resum del que és aquest museu i de l'essència que una mica l'imbueix, l'objectiu en el qual treballem és sempre tenint en compte que som un museu de benestar i salut. I a partir d'aquí us explicaré una mica una línia de treball que, si em passeu la diapositiva, bueno, simplement aquesta imatge que teniu, veieu la imatge del que és el museu, el casal Doctor d'Orella, la farmàcia, que és una autèntica joia, i us diré que és una autèntica joia per dues raons. Una, perquè tenim, la conservem sencera, aquesta botiga, però a més perquè tots els pots i flascons estan plens del producte. I per altre cantó, teniu aquí una visió del que seria l'edifici per darrere, com que és un edifici d'una casa d'estiuets, tenim un jardí molt bonic que hem reconvertit en un jardí de plantes remeieres, que forma part com una sala d'exposicions més del museu. Per altre cantó, aquí tenim aquest senyor d'aquí, és el fundador, el Tomàs Balvei, és el fundador del museu, però en canvi aquí tenim el Santiago d'Orella, que és la persona, el propietari d'aquest edifici, del casal d'Orella, que va donar doncs, l'edifici i els diners per reconvertir-lo en un espai cultural. I aquesta imatge d'aquí és un dels espais que tenim en el museu, que és una sala petita en aquest moment, però suficient per poder continuar treballant projectes d'exposicions en la línia de salut i, en aquest cas, sobretot, salut i benestar per adolescents i joves, que és en la línia que més estem treballant. Si passem la diapositiva. Per tant, jo ara és el que m'han demanat és que us expliqui una mica com hem començat a treballar en la línia de museus, la línia de benestar i salut, des del començament fins ara, quines accions hem pogut portar a terme. Jo, abans de parlar de les exposicions, voldria comentar-vos que el primer que vam fer va ser col·laborar amb experts que coneguessin el tema des de la seva vessant professional. Per tant, com que som una farmàcia, o tenim un element que és molt important, que és la farmàcia, vàrem anar a demanar ajuda primer al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, després a la Fundació Concòrdia Farmacèutica, que són un grup de farmacèutics jubilats que es dediquen a recollir informació sobre el patrimoni farmacèutic. I també vam començar a establir contactes amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. A partir d'aquí, vàrem començar a tirar endavant dues línies. Una era la d'exposicions i l'altra era la d'intentar recollir amb una base de dades tota la informació sobre el patrimoni farmacèutic. Això, la idea era que vam crear una pàgina web, és aquesta pàgina web d'aquí que demano que l'activem, si és possible, en la que ens vàrem dirigir tant a institucions públiques com privades que volguessin
Sembla que li ha caigut la connexió a la Teresa.
Disculpeu, no sé si estem connectats o no, perquè jo no sento...
Sí, endavant.
Vale, però no sé si ens hem desconnectat una estona, no?
Sí, un minutet.
Vale. Bé, si no cal, doncs no obrim aquesta pàgina web. Si de cas veureu qui vulgui entrar-hi, vàrem intentar construir un catàleg raonat en el qual l'objectiu era establir uns criteris de classificació i que cadascú anés pujant aquí a la pàgina, diguéssim, la informació de les seves col·leccions. Aquesta va ser la primera acció que vàrem començar a fer conjuntament i a partir d'aquí, en aquest moment, hi ha doncs, des del Museu de Llívia els laboratoris Uriac o el Museu de la Farmàcia o la Fundació Concòrdia Farmacèutica o, en aquest cas, els de Cardedeu. Si de cas podem treure la imatge. I a partir d'aquí, d'aquesta creació d'un grup de treball per crear recollir tota aquesta informació, vàrem començar a organitzar un seguit d'exposicions, exposicions que el comissariat el feien els de la Fundació Concòrdia Farmacèutica, si podeu passar l'altra imatge, i a part de la Fundació Concòrdia Farmacèutica, hi havia doncs, la Facultat de Farmàcia, que també ens donava un cop de mà amb els comissariats, i que anàvem fent petites exposicions que, a més, les itineràvem. De manera que aquesta va ser la primera línia de treball amb aquesta acció de museus de bueno, benestar i salut. Perdó. I aquí tenim una petita imatge del doctor Sobirà, que fa poquet ens va deixar, i que és una miqueta l'ànima o la persona que ens va animar a tirar endavant aquesta línia de projectes. Per altre cantó, a partir d'aquí, vàrem començar, per casualitat, jo us diria que el projecte que us vull explicar avui era una mica els orígens del per què estem treballant en aquesta línia de benestar i salut. En una de les exposicions que estàvem treballant, era sobre la coca i la cocaïna, i vàrem demanar suport a un metge d'aquí del CAP de Cardedeu, que per casualitat venia d'una estada als països llatinoamericans que tenia bosses de coca i tenia fulles de coca. De manera que ens va ajudar una mica, no només amb la seva aportació des del punt de vista de la medicina, sinó també deixant-nos objectes. A partir d'aquí, que com veieu és una casualitat, vàrem començar a tenir una relació més estreta amb la gent del CAP. I en alguns temes els demanàvem doncs, assessorament. Però aquí no va ser, això va ser com un inici de perdre potser la por de tenir contacte amb professionals d'àmbits molt diferents als nostres i, curiosament, en una reunió que va organitzar l'Ajuntament, que era del Pla Educatiu d'Entorn, entorn de la Setmana de la Salut, cadascú dels, dels serveis que estàvem en aquella reunió vàrem anar dient què podíem oferir. Quan va arribar el torn del museu vam explicar una idea que ens donàvem, nosaltres podíem oferir els espais, podíem, si els semblava, organitzar algun tipus d'exposició, o sigui, treballar el tema des d'un altre llenguatge comunicatiu que seria les museografies. I a partir d'aquí, doncs l'Anna, que avui m'acompanya, estava allà com a responsable, diguéssim, del CAP en aquest tema i de seguida ens vam posar doncs, això, no? A comentar què podíem fer i tal, i a partir d'aquí es va començar a iniciar una col·laboració doncs, de forma, com veieu, bastant fortuïta, però que també, diguéssim, va ser una de les maneres que tot l'equip del museu vàrem veure que calia formar part de molts més espais d'aquests que compartim amb altres serveis del propi Ajuntament i també amb altres espais de Cardedeu. De manera que, com deia el Carles de Manlleu, no podem programar o no podem fer programacions tancades, perquè si no arriba l'aniversari dels geganters no tenim com poder-los ajudar, per entendre'ns. Per tant, hem d'estar una mica oberts a tot el que pugui passar en l'entorn. I ara sí que us explicaré, si passes la diapositiva, una mica aquest projecte que estem treballant amb el CAP de Can Borràs. És un projecte que va encarat a el que seria els adolescents i els joves sobre temes que preocupen molt a nivell, diguéssim, de salut, com és, per exemple, el tema de l'educació sexual i també el tema, en aquest cas, ara us passarem aquest vídeo, però sí que també veureu que ara una exposició que està en aquest moment és sobre el tema de la pornografia. Per tant, vàrem començar a treballar des de la línia de com arribar amb aquests adolescents i aquests joves amb temes que estaven preocupant molt a nivell de la salut comunitària, podríem dir. Llavors, com que l'Anna més és la infermera que va cap als instituts, doncs vàrem pensar que el museu es podria convertir en un espai que era com un recurs. No tant que nosaltres ens dediquéssim a treballar l'exposició cara a aquest col·lectiu de joves i adolescents arribar-hi directament, sinó ser un recurs perquè els professionals que estan treballant directament amb aquests col·lectius poguessin utilitzar-los. Si us sembla, podem passar aquest vídeo. Veureu una mica l'exposició i una mica sentireu tant a la doctora Ros com a l'Anna.
Si tu no decideixes, decidiran per tu. És una exposició que vol mostrar com la salut sexual i reproductiva aplega tot el que pren part en les relacions afectives, sexuals i reproductives des de l'època adolescents fins l'adulta. En el marc de l'exposició ubicada al Museu Tomàs Balvei, en col·laboració amb el CAP Can Borràs, s'estan organitzant xerrades al voltant del tema de l'afectivitat i la sexualitat amb l'objectiu que aquesta informació arribi més fàcilment als adolescents.
És complicat perquè l'adolescent, quan comença a sentir no, un rebombori en el seu cos i en les seves emocions, doncs, de fet, necessita moltes vegades per avançar transgredir. Transgredir vol dir fer coses que no havia fet mai, però fer coses que potser doncs, ell sap que els seus pares ja fan, no? I que llavors doncs, el que no tenen masses ganes és de compartir-ho. Són pocs els adolescents que parlen obertament amb els pares fins que no ha passat un cert temps. Quan ha passat un cert temps, quan se senten més tranquils, amb el que senten, no? Com ho gestionen i com ho porten, llavors poden parlar-ne. Per un inici és complicat i llavors has de tenir molta confiança, ja ha d'haver hagut un recorregut molt clar a casa, que es conegui bé què pensen uns, què pensen els altres, per poder, i que s'hagi anat parlant des de petits, perquè l'adolescent, com a mínim, en el moment que necessiti ajuda, la pugui demanar.
La iniciativa va sorgir arrel de la Setmana de la Salut d'enguany, dedicada a la sexualitat i l'adolescència, i en col·laboració amb el Museu de Cardedeu. L'exposició busca altres vies de comunicació, ja que sempre costa trobar un espai on se sentin prou còmodes per expressar les seves inquietuds.
Bé, els dubtes en el cap surten molt poquets, perquè realment quan venen en el cap venen, no sé, que siguin ja una miqueta més grans, que no solen ser visites que fan, perquè no consulten, no sé, que siguin per temes molt concrets. On ens trobem una mica més de consulta segurament és al programa Salut i Escola, que és una infermera del cap de pediatria que estan a les escoles, als instituts, i allà sí que fa consulta oberta, que és cada 15 dies, cada mes, i allà sí que consulta una miqueta amb temes potser més de sexualitat i sobre interessos que tenen ells o dubtes que tenen. Sí, però si no és un camp difícil, no?, d'arribar amb ells, que et preguntin els dubtes.
A Granollers també hi ha el programa de la CIR, que és d'on tirem o d'on depenem les llevadores, que allà hi ha una tarda jove també, que sí que intentem, pues, això, que arribi molt la informació a través d'aquesta web que et deia, que és sexajoves.cat, no? I en aquesta, la idea és que puguin tenir aquest lloc com a referència per la salut sexual i reproductiva. Allà és un equip de llevadores, ginecòlogues i psicòloga amb la idea de donar cabuda a aquestes consultes, i tenen aquesta tarda jove que és específica per ells i poden anar directament sense demanar hora, no?, amb la idea de que sigui com molt obert però al mateix temps mantenint la confidencialitat, no?, la intimitat, no?, i que no necessitin un adult tampoc per fer aquestes consultes sobre sexualitat.
L'exposició fa un recorregut per la sexualitat des de la prevenció i conductes sexuals, el significat d'estimar, afectivitat i plaer, i l'adolescència i els canvis.
Val. Bueno, una mica, com que no podem ensenyar-vos l'exposició perquè ja està, diguéssim, ja acabat, el que volia és que veiéssiu, per exemple, heu vist que hi ha unes carteles que imiten el que seria la caràtula d'un mòbil. Això va ser, tots els missatges que hi ha en aquestes caràtules són missatges que vàrem treure dels adolescents dels instituts de Cardedeu. Per tant, vàrem implicar de forma, però no vam anar com a museu a l'institut, sinó que va ser la pròpia Anna, des del CAP, quan feia les visites als instituts, que va aconseguir que ens passessin aquesta informació o que ens la donguessin. Per tant, va ser un espai on ells coneixien què explicàvem, una mica què volíem, per què ho explicàvem i què podien trobar-hi ells aquí. I, per tant, per exemple, no sé, els preservatius, sí que us he de dir que les farmàcies de Cardedeu ens les van donar i anaven desapareixent, d'acord? De manera que no és que, també he de dir que no és que aquí tinguéssim molts adolescents o joves que vinguessin a visitar el museu, perquè no és veritat, no vam aconseguir que vinguessin en grup, però sí que d'alguna manera venien a buscar, doncs, des de preservatius, algun tipus d'informació que potser, doncs, d'una altra manera no haguessin entrat al museu, no? També us he de dir que hi havia un espai que havíem dit, era com una escenografia d'una habitació d'adolescent, i una mica el que demanàvem és que la gent portés coses, no? Que els adolescents, això ho vàrem demanar als instituts, van fer una mica de boca orella, però també us he de dir que això no ho vàrem aconseguir, de que realment la gent portés material i anéssim com construint aquesta habitació d'adolescent, no? Però bé, aquesta és una mica una experiència que, fixeu-vos, va sorgir d'una casualitat, per un cantó d'una casualitat, però per l'altre també és a dir que al museu intentem treballar en projectes d'una forma molt oberta. Per tant, jo diria que ens ajuden molt aquests amics del museu que us comentava i aquests voluntaris anant-se, diguéssim, donant visibilitat amb col·lectius que potser mai s'acostarien al museu, no? Això una mica, com deia, diguéssim, l'experiència que han explicat de Manlleu, en Miquel, que comentava que, bueno, que s'ha aconseguit, no?, que un col·lectiu de gent d'aquest barri, d'aquest bloc de Garcia, anés al museu o conegués, però que no és que tothom, no?, s'hi sent implicat. Per què? Perquè és molt difícil arribar a tothom, però sí que crec que d'aquesta manera, si des del museu es té un treball en una òptica oberta, i a més jo crec, com deia el Carles, també des d'aquí la nostra metodologia és intentar treballar amb les noves metodologies, però especialment amb una mica aquesta metodologia de museologia crítica, no? D'intentar que la gent pugui venir aquí fins i tot a fer algunes accions que no són del tot fàcils d'entendre o que no són del tot fàcils de poder explicar que per què es fan al museu. Entre altres coses, ara l'exposició de pornografia, que és la que tenim en aquest moment perquè preocupava molt els companys del CAC, doncs és una exposició que hem tingut no reticència, però sí de com expliquem això. Serà positiu o serà negatiu? Perquè no som, evidentment, el comissariat l'han fet la gent del CAP, però tenim uns certs dubtes. També hem hagut d'explicar als nostres representants polítics i altres serveis de l'Ajuntament que estaven fent això. Com a anècdota, us diria, els primers que vam anar a avisar va ser els companys d'informàtica, no? De dir, escolta, perquè ens controlen i si veieu que entrem a les pàgines de pornografia no us penseu que és, estem fent aquí, doncs, sinó simplement perquè necessitem tenir més informació sobre aquests temes. I per acabar, dius que aquest és el projecte que tenim més treballat, però això ens ha portat a treballar en projecte, estar o formar part d'altres xarxes, com seria la xarxa de Museus i Salut amb l'IPS i el Departament de Cultura, però també jo diria que una de les coses més curioses que jo crec que d'aquesta possibilitat d'obrir-nos, no, als altres sectors és el fet de que el director del CAP era nou i vaig voler parlar amb ell per explicar-li tot el que estàvem fent ja, no, en aquesta línia. I, per casualitat, en aquell moment ell estava buscant un espai per fer els tallers de salut mental que fan des del CAP cada setmana i vam trobar. Ells buscaven un espai i el museu, doncs, com que una mica treballem en aquesta línia, doncs vam oferir un espai tranquil·lament els dilluns, que el museu està tancat, primera hora. Per tant, en aquesta línia de treball, jo diria que el museu s'ha convertit en una extensió del CAP, en aquest sentit, com a tallers de salut mental. Si poguessis passar-me la següent imatge. Els tallers aquests de salut mental, no he volgut posar una imatge. Jo vinc personalment, jo estic aquí com a directora, però jo crec que això també és important, i ara parlo pels companys, no, que estem, o companyes que estem de directores als museus. És important també que la nostra relació amb el públic sigui molt directa. Llavors, jo els dilluns vinc jo a les 8 del matí a obrir-los i expressament al museu perquè hi hagi aquesta proximitat, de manera que ells se senten satisfets en aquesta línia, de que el museu està tancat, només està obert per ells. I dos, l'últim dia, que abans de vacances de l'estiu, la psicòloga em va preguntar: per què no provem de fer mitja sessió cada un? O sigui, jo faig mitja sessió i tu els expliques una mica alguna cosa del museu. Tenim una exposició permanent que expliquem una mica el territori i la població de Cardedeu, és una mica la història de Cardedeu, i jo vaig començar a explicar-los-hi i el tema va ser que van ser ells que em van explicar moltes coses, perquè la majoria de les persones que van o que estan com a usuaris d'aquests tallers són gent que porta molts anys visquent a Cardedeu. Per tant, va ser com més un feedback que ells m'estaven aportant les seves pròpies històries i això va comportar que la psicòloga va comentar que havia anat molt bé, que havia estat, doncs, un complement de la seva pròpia teràpia. I això jo us diria que potser és veritat, perquè just quan vaig tornar de vacances a l'estiu m'estaven esperant i enmig de la sessió em van cridar que pugés i em van regalar aquesta caixa de bombons que veieu aquí, que eren boníssims, però una mica, jo crec que és una forma de fer una avaluació. Funciona o no funciona? Jo crec que sí, perquè era una manera d'agrair i de sentir-se ells molt, diguéssim, atesos en un espai que s'havien fet ja una mica seu, no? Bueno, jo diria que per acabar i per passar-li la paraula a l'Anna, el museu, com deia el Carles, és un museu que les programacions han d'estar obertes perquè el dia a dia de la comunitat no sabem o no la podem tenir tota la informació i, per tant, no sabem què pot passar. Per tant, hem de ser reactius en el sentit de que quan passa una cosa, ser-hi, i l'altra, no tenir por. Sigui el que ens plantegin, evidentment segur que ens equivocarem moltes vegades, però jo crec que els projectes que funcionen són els que parteixen de molts errors per arribar a aconseguir encertar. No? Jo, si us sembla, doncs el que voldria ara és fer-li un parell de preguntes a l'Anna, de que si ja pugueu treure aquesta presentació. Una mica perquè jo crec que també és molt important que els museus fem valoracions, intentem veure una mica què passa, no? Això que hem fet funciona, ja no és només per les aportacions que ens arriben, sinó també per valorar una mica el nostre paper, el nostre retorn, no? en aquest sentit de comunitat. No sé, per exemple, Anna, jo diria, com valoreu vosaltres la cocreació d'exposicions que estem fent amb el museu? Disculpeu, perquè ens partim la pantalla.
Sí, estem aquí, gràcies. Bé, bona tarda. Jo sóc l'Anna, que sóc infermera del Cap Cardedeu, si tu una mica perquè sí, i bueno, com ha dit la Teresa, si tot ve de que jo partís del programa Salut i Escola, que és un programa que una infermera va a l'institut un cop al mes i llavors passa consulta allà. I d'allà, dintre del programa de salut comunitària que tenim al Cap Can Borràs, va donar aquesta casualitat, no?, que ens vam trobar en aquesta xerrada i la Teresa va oferir al museu. Nosaltres teníem necessitat amb les comadrones, amb la Merche en aquell moment i la Susana, no?, de trobar un espai per poder parlar, perquè aquella setmana de salut ens van demanar una miqueta que enfoquéssim el tema de la sexualitat. Llavors va ser com, bueno, molt, molt maco, la veritat, no?, el trobar-nos. Primer ens vam quedar les dues, no?, estàvem la Merche i jo, ens vam quedar com dient, al museu? Sí, una exposició? Sí, llavors vam anar trobant una mica el què. Sí, sí, la Teresa ens va dir, sí, tranquil·les, que, no? I el treballar d'aquesta manera, jo diria que ha sigut, bueno, la veritat és que molt, molt enriquidor, molt, molt, molt. Però jo crec que bidireccional, no?, ha creat un vincle que ara és difícil de separar, perquè ara és com que ens venen molts projectes i moltes idees i ja comptem, no?, ja comptem amb el museu com una eina més de treball comunitari que nosaltres, des de la part comunitària que tenim des del CAP, que és molt important, val?, volem portar endavant. Vull dir que, sí, és... Bueno, ara ho veiem com bàsic.
I però, per exemple, a nivell personal i a nivell més professional, què us aporta? O què us ha aportat, no?, poder treballar projectes...
Clar, a nivell ja més personal, diria que ens ha fet... Bé, primer ens ha sorprès molt, no? Ens ha sorprès molt que les nostres... Tot el que són els nostres coneixements o les nostres idees de conceptes sanitaris es puguin plasmar d'una manera tan artística, no?, i pugui quedar tan maco, no?, o tan elegant, diríem, no?, i que a partir d'aquí et pugui fer reflexionar sobre un tema que estàvem acostumats a tractar, doncs, amb xerrades, amb tallers, d'una altra manera diferent, no? És com que t'ho emboliquen d'una manera, no? És el que ens va sorprendre a nosaltres al principi, veure la primera exposició de la sexualitat, la de Si tu no decideixes, decidiràs per tu. Ja el cartell ja va ser maco. Però veure l'exposició, jo crec que ens vam quedar tots molt parats de que totes les nostres idees, no?, que havíem anat treballant i ho havíem treballat conjuntament, però el veure-la muntada, tot el que et desperta, no?, com pots treballar un tema tan complicat que se'ns fa sempre, no?, l'obrir el tema de la sexualitat, que fos tan fàcil de veure a través dels objectes que vam posar, de la manera d'explicar-ho, de tot com estava plantejat. No ho sé, va ser una sensació molt maca, no?, també. I ara amb el de pornografia, que també és un tema, com bé ha dit la Teresa, molt complicat de tractar per tot el que porta darrere, no?, També, al veure l'exposició, no? Tots els conceptes ens va costar, fins i tot, no? El que reiem perquè dèiem a casa es pensaran que, no? Perquè, clar, busques informació de certs temes que són, no? Controvertits, si només no, no? Encara que nosaltres ho tinguem molt clar i tal, però sempre... I veure l'exposició, la manera d'enfocar, no? Com ho han fet, no? Tots els treball que han fet, és molt important a nivell de sanitari. Sí, que no estem acostumats a treballar amb aquest estil
d'aquesta línia.
No ho sé, de posar-ho en vista, diria, no?
Bé, jo també m'agradaria, Anna, que una mica... tu creus que realment aquestes exposicions que hem començat beneficien els adolescents o els joves? O teniu algun retorn que diguis sí, no?
Sí, sí, això ja ho hem parlat a vegades, no? Que, clar, et permet... clar, ha sigut com aquí a nivell del poble, com va explicar la Teresa, això era doncs, la biblioteca, no? Els que fa anys que estem, no? I llavors ens coneixem una mica tots i quan exposes alguna cosa en aquí, doncs sí que fa una mica de ressò. Potser no heu tingut moltes visites a nivell de número, però sí que és veritat que ja, bueno, vam organitzar uns grups d'institut que sí que anàvem venint i fèiem la passada. Llavors sí que vam repartir molta informació de l'exposició i a nivell individual sí que han anat venint persones, no? I jo, li explicava a la Teresa, em vaig trobar una vegada a la consulta que, clar, ha canviat una mica la manera d'enfocar el tema, no? Clar, a més que li hem donat aquest estil de que és un tema que es pot parlar fins i tot en el museu, no? Un dia em vaig trobar a consulta que un jove que venia per una altra cosa diferent, un tema de salut, va dir, avui, Anna, això no és el que em preocupa, no? Que és el que venia a fer. Diu, a mi em preocupa que el penis, quan se m'erecta, se'm queda de costat. I clar, jo m'he quedat molt impactada. El seu pare, que estava al meu costat també, vaig dissimular, però vaig donar-li totalment normalitat. Però clar, que em digués aquella pregunta allà, que li donés tanta normalitat a aquest tema, vaig pensar, les coses funcionen, no? I el que haguem fet partícip a la comunitat d'aquest tema, també fa que sigui tan normal parlar-ne, no? Que és el que volíem aconseguir. I a vegades t'arriben les coses així, a petit modo, però és una de les satisfaccions més grans que pots tenir, no? Que vegis que sí, que allò que has fet ha servit, no? I que realment sí que arriba. Sí.
Bé, jo aquesta experiència que l'Anna us explica em va sobtar molt, perquè vaig pensar, bueno, doncs això també són altres maneres de que podem avaluar de quina manera, no, les accions que es porten a terme des del museu o que el museu col·labora amb aquestes accions de comunitat són realment efectives. No? Jo potser també m'agradaria saber una mica com creus que val la pena que continuem, no, una mica aquests treballs de cocreació, de relats que... No?
Jo estic seguríssima que val la pena, eh? No? A més de les ganes que en tenim, no? De continuar. Crec que sí, perquè també, bueno, abans m'has preguntat a nivell professional, no? Una cosa és a nivell de museu, que jo no sé si us dona, que jo a vegades em plantejo, si us dona prou enriquiment a vosaltres també, no? A nivell de comunitat està demostrat que sí, que ens ha servit per crear molts vincles, perquè realment han sortit moltíssimes coses entre els tallers que es van fer, les xerrades, tothom que ha sapigut, no? De l'exposició. A nivell personal, el que és bueno, doncs nosaltres també, com fem els nostres congressos, les nostres, no, ponències i jornades, el vam presentar en una jornada del COIP, que és el Col·legi d'Infermeria de Barcelona, val, de la Jornada de Vallès Oriental, del Dia Internacional de la Infermeria, del 2019, perquè després amb tot el Covid hi ha hagut com un tall de tot. I, bueno, va ser sorprenent perquè va guanyar el premi sense que ens ho esperéssim, val? Clar, com una activitat molt innovadora. Sí? I clar, les primeres sorpreses vam fer nosaltres, que vam haver de, no, d'explicar-lo allà i va ser molt únic, no? Perquè realment és que era una exposició única, li diria jo. No? I el treball de cooperació és, penso que ara mateix és bàsic. O sigui, aquest és el que m'ha fet canviar una miqueta el xip. No? Ara no sé si sabria viure sense aquesta col·laboració a nivell de voler fer com arribar a la gent, no? Perquè realment sí que és veritat que penso que arriba molt més fàcil camp tallers o... i d'una manera molt més àmplia, perquè sí que arriba als joves, però ha arribat també a un públic adult, que també fa que ho vegin d'una altra manera, sí? I que obrir la ment per veure les coses diferents és important. Perquè a vegades per permetre als joves també han de permetre als adults, no? I també que els adults obrin la ment permet que no jutgin tant els joves. I això és important, sí? I ara intentarem que amb el tema de la pornografia també arribi a aquesta manera, no? Que no sigui una cosa que estigui tancada, sinó que es pugui parlar, sobretot poder parlar d'aquests temes. I que tothom pugui parlar, tingui l'edat que tingui, sigui d'on sigui i sigui com sigui, no? Que és l'important.
Bé, una mica el que diu l'Anna és també des del museu ens interessa molt veure, no?, què més podem fer o com ens podem ajudar mútuament perquè no només aquests temes arribin a l'objectiu principal, que seria aquesta preocupació per als joves i els adolescents, sinó també com o de quina manera pot ser útil pels seus entorns, no?, que poden ser els pares o poden ser els avis o poden ser els veïns o els tiets, no? També us he de dir una cosa, l'Anna deia, en les exposicions o la forma en què comuniquem, no?, aquests relats per un objectiu que és intentar treballar en temes de, en aquest cas, educació sexual, de quina manera, diguéssim, podem, diguéssim, fer possible que arribin aquests col·lectius, no? Llavors, l'exposició és una, perquè és un llenguatge molt estètic, ella deia estètic, no? Jo també hi crec, jo crec que els muntatges expositius tenen una part, diguéssim, estètica, que a vegades el mateix missatge, donat d'una manera o d'una altra, doncs arriba molt millor. Però sí que és veritat que hem intentat també transmetre informació a través de tallers, a través de xerrades. Heu pogut veure la doctora Ros, que ens estava aquí en aquest reportatge que hem fet de la televisió de Cardedeu amb l'exposició. I el dia aquell, per exemple, per nosaltres va ser un dia doncs, que ens vam quedar una mica aixafades tot l'equip de dones del museu, de gent del museu. Per què? Perquè potser només érem quatre persones, no? Quan el tema era molt interessant, quan era una persona de molt reconegut prestigi dintre d'aquest àmbit, però no vam aconseguir. Nosaltres des del museu ens donem compte que tenim uns instruments que són més vinculats a aquests relats expositius que arribem més com a recurs que no pas intentar donar o ser un espai on es fan xerrades, tallers, no? Perquè no acabem de, almenys en la nostra experiència, en aquesta línia de treballs, no acabem d'arribar. Bé, jo només donar les gràcies per haver-nos deixat explicar aquesta experiència i també dir-vos que estem gaudint molt de la jornada perquè les experiències que s'han anat presentant doncs, són de molt bon acolliment per fer-nos reflexionar i veure com podem encarar nous projectes de futur. Per part nostra, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies per deixar-nos participar també.
Moltes gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Ha estat una experiència esplèndida el que ens heu explicat, perquè he trobat fantàstic la definició que ha fet la Teresa quan ha dit que el museu ha esdevingut una extensió del CAP. I jo trobo que això és un èxit declarar això, des del punt de vista de l'assoliment dels objectius de les activitats. Trobo que és un èxit. Jo el que voldria preguntar-vos així, per no passar-nos de temps, si ens podeu resumir una mica de quina manera en aquesta exposició sobre sexualitat i salut reproductiva, de quina manera van participar els joves? En quin moment del desenvolupament de l'exposició? Com els vau integrar?
A veure, jo us diré, en principi nosaltres vàrem intentar, a partir dels instituts, o sigui, com a museu directament no hem anat o no hem contactat amb els joves en cap cas, sinó que hem contactat amb el col·lectiu de joves i adolescents a través d'altres professionals, com pot ser, en aquest cas l'Anna des del CAP, com a infermera que va als instituts, per altre cantó també des del museu el que sí vam fer una miqueta, diguéssim, la gestió, vam fer una mica de gestors, per entendre's. de que en lloc d'anar nosaltres directament a cada centre educatiu a explicar-los què teníem i quin recurs teníem perquè poguessin utilitzar i portar aquests adolescents, diguéssim, ho vàrem fer a través del centre de recursos. Perquè va ser el centre de recursos qui els hi va dir en el col·lectiu de professionals de l'educació que tenien aquest recurs. No només el de Cardedeu, sinó el centre de recursos de la zona. ¿Vale? A partir d'aquí, què vam fer? Vam, amb els joves, jo crec que no vam connectar...
Perdona'm un segon, perdona'm que et talli, Teresa. Pots aclarir què és el centre de recursos? Demana l'Eva Jové, ho dic per continuar amb el fil.
Vale. Sí, el centre de recursos pedagògics és uns espais que té el Departament d'Educació a diferents territoris. En el cas nostre, el centre de recursos està a Sant Celoni i agafa una àrea de poblacions que són qui els hi organitzen tallers, xerrades i els hi donen recursos en els centres educatius. Val? Llavors, és sempre intentar anar conjuntament a donar la informació d'aquells que són la institució o el grup de professionals que ja tenen directament el contacte. No utilitzar, anar de bracet, no anar directe, sinó anar acompanyat. Llavors, jo diria que els adolescents directament, a part d'aquesta informació que ens van passar per les carteles, no vam aconseguir, us he dit, vam intentar que portessin coses en aquesta habitació d'adolescent i la veritat no vam aconseguir. Sí que entraven de tant en tant adolescents, però també jo crec que entraven, doncs això, buscar un preservatiu o teníem aquells segants encantats que no els provocaven moltes rialles, Anna. Bé, doncs era una mica, però la veritat és que la seva col·laboració ens va costar directament.
No sé si l'Anna, des del CAP, en el teu cas, per no sé si enriquir o la teva participació en l'exposició, has fet alguna cosa? Tu tens accés directe amb els adolescents.
Sí, jo accedeixo directament amb els adolescents. Ens van aportar, o sigui, a través dels tallers que fan de sexualitat ells, nosaltres els hi vam exposar que la Setmana de la Salut hi havia aquest tema, que es feia aquesta exposició, i llavors els cartells que veieu en el... Bueno, no sé si s'han vist, eh? Són com missatges de mòbil que donaven a vegades frases que suposadament són d'estima o de... i que els hi canviàvem una mica el contingut perquè ells entenguessin que a vegades aquestes frases s'han de pensar, no? I el cor que hi havia molt gran també eren frases fetes, estaven escrites i cosides molt bonic també amb l'amor et fa patir, per exemple, no? I llavors li donaves la volta i veies la interpretació sana d'alguna manera i deia no, l'amor és estimar amb respecte i bueno, frases d'aquestes que feien pensar, no? I l'exposició, és veritat, que han vingut grups perquè es van organitzar des del mateix programa, parlant, em diria que va ser tercer i quart de tots els instituts, sí que van passar amb una visita guiada amb els professors. Sí? Llavors, aquestes sí que van ser. Després, visites, el que diu la Teresa, no és difícil fer que vinguin, sobretot perquè és un tema que controvertit, no? I l'accés al museu, suposo que ens vam trobar, no? És difícil que vinguin perquè no saben com, bueno, és la part de la vergonya que tenen els adolescents, el que hagin d'entrar entre jo, no? Com si haguessin d'anar a comprar preservatius a la farmàcia, que suposo que es deuen trobar igual, quan venen a demanar l'anticonceptiva del dia després, doncs aquesta sensació també jo crec que l'han tingut al museu, no? I al fer-los venir cap aquí, jo vaig repartir invitacions perquè poguessin venir i ja vam intentar, no? A través dels tutors que sapiguessin, que vinguessin amb els pares, sobretot, val? Perquè vinguessin acompanyats. Perquè una altra de les coses que ens ha fet reflexionar això és que les exposicions al museu el que representen és que tu vens, veus, i llavors gestiones això. És diferent que quan vas a una xerrada, que et deixen anar un boom, no? O un taller, llavors és diferent. Tu aquí vens, veus, cadascú interpreta el seu. Si vens amb els pares o amb els pares o els amics també se'ls remouen coses i també interpreten les seves coses i després està bé que en algun moment es pugui parlar això a partir del que has vist, a partir dels dubtes, no? I jo, clar, no he acompanyat altres adolescents, però vaig acompanyar el meu, sí? I el meu, doncs el mateix, va quedant-se observant, tu, que li va costar venir, perquè tot i que era el meu, val? I al marxar em va preguntar coses molt curioses, molt. I jo penso que és un tema que està molt parlat a casa i el que em va parlar em va sorprendre molt. Em va dir que li havia agradat molt l'exposició, però que no sabia que el preservatiu es posava fins a baix de tot. I em vaig quedar molt parada, sí. Que no sabia que hi havia tant tamanys de penis. Sí, sí. Sí. Que el seu era, no? Com dient, si n'hi ha tants, el meu en quin quan. Bueno, coses així. Que no coneixia tant el clítoris, també, bueno, coses molt curioses, no? Per tant, aquesta reflexió, quan tu la comparteixes, i ell la va compartir a casa, és diferent. I el poder donar aquest diàleg, que jo pensava que a casa meva no hi havia cap problema, no? De diàleg, que no és un problema de diàleg, sinó que és això que et deia, no? Tu veus això i a tu et crea alguna cosa, no? Et remou algunes certes coses, que a partir d'aquí és quan pots parlar. I jo crec que això és una eina boníssima, no? Que hem après tots, perquè tampoc sabia jo que la podíem utilitzar per temes de salut, no? I és el que diem ara, és una part més del cap. Sí, perquè hi ha certes coses que crec que podrem treballar molt. I bueno, aquesta experiència ens serveix per millorar, que és, no? Els petits problemetes que hem tingut o les coses que ens limiten, no? Intentarem millorar-les per poder fer altres exposicions que en tenim moltes ganes.
Sí, afegir una cosa al que diu l'Anna, que a més en aquesta exposició concretament vàrem encarregar amb un artista que ens fes amb seda, uns materials, diguéssim, de roba, un penis i una vagina. Llavors, això ens servia, estava dintre la vitrina, però quan fèiem les visites guiades o fèiem una visita tant fos amb els pares, perquè també teníem visites per gent gran, per entendre'ns, o gent adulta. I el que fèiem era treure els objectes de la vitrina i que la gent poguera explicar tocant, mirant. I com deia l'Anna, també hi ha una cosa curiosa, i és que quan, per exemple, recordo la Merche, que és una altra companya del CAP, no? La llevadora, que s'ha jubilat, que, per exemple, venia aquí i destapàvem la vitrina on hi havia els gegants encantats, no? M'agrada molt la paraula aquesta, gegants encantats, i agafava els preservatius i els ensenyava, no?, a col·locar els preservatius i una mica després els explicava, no?, el que és, diguéssim, l'ús i el com s'havien d'utilitzar. Tornàvem a tancar la vitrina i, diguéssim, era una mica com aquest joc, no?, de poder tocar també el que està dintre de la vitrina.
No? Hi ha una pregunta de la Roser Servais. Hi ha una part que em sembla que ja l'heu resposta, però hi ha una altra més específica que diu que si els joves i les joves eren conscients de que les seves frases anirien a una exposició. Entenc que es refereix a les frases de mòbil.
Sí.
Ho sabien.
I també us he de dir una cosa. Una de les coses que ens va sorprendre molt era, com deia l'Anna abans, els missatges. O sigui, aquest assetjament, aquesta violència de gènere, estava identificada. Vull dir que a més ens va servir per una mica reflexionar sobre un tema i potser això ens va portar a pensar en l'exposició de pornografia. D'acord? Una mica això també ens va ajudar, vull dir que a vegades és d'una forma...
Sí, enllacen temes, no? Sí. Estem trobant, no? Doncs a partir d'aquí veus, ostres, doncs aquest tema també l'hauríem de poder parlar, no? O a partir de surten coses que... Sí, sí.
Que totes... Sí, que una mica no tenim un fil que dir anem cap allà, no. El tema és aquest i a veure com podem, no? Diguéssim, treballar cadascú des del seu àmbit de la millor manera.
Sí, la intenció és trobar... que puguin venir més, no? I que la seva participació sigui molt més activa.
Molt bé.
Perquè tenim un jovent molt participatiu.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Teresa i Anna, per compartir amb nosaltres la vostra experiència.